Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Activat el pla Transcat en fase d'alerta per l'incendi d'un camió cisterna que transporta matèries perilloses a la C-16 a l'alçada de Terrassa en direcció a Manresa. 11 dotacions de bombers treballen per apagar les flames del camió que transporta benzina i gas. Tot i que d'entrada s'ha tallat la C-16 i la C-58 en els dos sentits, ara ja s'han obert en sentit sud.
Les restriccions continuen.
A les dues carreteres en aquest punt, en el cas de la C-58, són de més de 4 quilòmetres. Entre les estacions de Terrassa, Rambla i Les Fonts. L'huracà Leslie, el ciclón més potent arribat a la península Ibèrica des del 1842 i un dels huracans de l'Atlàntic més duradors en el temps, continua present en la vida quotidiana dels veïns de Ribes de Freser. Ràdio Ripoll, Albert Güell.
L'Ajuntament de Ribes de Freser destinarà 163.000 euros per licitar les obres de la construcció dels tres murs de gairebé fa un any. Recursos procedents del romanent de tresoreria, mentre encara s'esperen els diners compromesos per les administracions superiors. En parla Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
Bé, de fet, la Generalitat encara no ha resolt. Nosaltres teníem un romanent líquid de tresoreria que ens ha permès poder agafar aquest romanent per poder-lo destinar a les obres dels murs.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès per ajudar persones que busquen feina i es va nomenar l'alcaldessa com a representant de la corporació a la Junta Rectora del Parc Natural. A partir d'aquí, la resta de punts de l'ordre del dia van ser mocions. Totes elles es van aprovar per unanimitat. La primera va ser declarar Ribes de Freser municipi antifeixista per iniciativa de la CUP. Aquest grup, juntament amb Tots Fem Ribes, també va presentar una iniciativa per desenvolupar accions per informar a la ciutadania sobre la plaga de l'eruga del boix.
I l'alcalde d'Amposta, Adam Thomas, demana al subdelegat de l'Estat de Tarragona, Joan Sabater, que remodeli el sistema d'il·luminació del pont penjant. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Adam Thomas, demanarà al delegat de l'Estat de Tarragona que remodeli el sistema d'il·luminació del pont penjant. Tomàs ha mostrat el seu malestar per les continuades apagades de la il·luminació d'una de les pilastres del pont penjat d'Amposta, degut a deficiències en la instal·lació, que es veu afectada cada cop que plou degut als defectes dels focus, que no són estancs i produeixen curtcircuits en contacte amb l'aigua, el que afecta no sols la il·luminació del pont, sinó també la recent il·luminada façana fluvial de la ciutat. Tomàs ha manifestat que es posarà en contacte amb Joan Sabater, delegat del govern en central a Tarragona, per responsabilitat en aquest tema. Escoltem Adam Thomas.
La qüestió d'aquesta obra s'ha tornat a arreglar, s'ha de fer. I nosaltres el que hem fet és demanar una reunió en Foment perquè ho solucioniguen i fiquin uns diners. Esta setmana vam parlar amb un responsable de l'Estat, que és en Postí, que és Toni Espanya, i li vam demanar ajuda en aquest sentit. No? I anirem a parlar a Sabater, que també és de Tortosa, és una persona ebrenca, que és el subdelegat del govern a l'Estat, a Catalunya, de l'Estat de Catalunya, i li demanarem que es plantegi que em fiqui una petita quantitat de diners per a poder fer aquesta obra i arreglar bé la torre del pont. Perquè si no, al final tenim la percepció de que com volem que tot funcione, ho acabem fent tots nosaltres. I crec que també hi ha un moment en el qual les altres administracions han de ser corresponsables.
La millora de la il·luminació de la pilastra del pont és també una de les constants reivindicacions dels veïns d'Amposta, que veuen com un dels signes d'identitat de la ciutat i més fotografiat pels turistes es queda sovint a les fosques.
I a aquesta hora això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cada cop són més les persones que van a comprar amb bosses de roba, bosses de cotó. Aquestes bosses, que cada vegada són més utilitzades, és una mostra de la conscienciació que hi ha en la preservació del medi ambient. També és una mostra de que ens toca molt els nassos haver de pagar les bosses de plàstic cada vegada que anem al supermercat. Però, sens dubte, és una bona decisió i un bon hàbit el fet d'utilitzar aquest tipus d'utensilis. Els experts, però, alerten de que el cotó és un element natural en el qual les bactèries i els gèrmens hi viuen perfectament i, per tant, recomanen rentar-les cada dues o tres vegades d'utilització. Si el que fem és carregar carns, per exemple, i aquestes carns, per accident o per mal, haver estat mal embolicades, deixen anar aquesta mena de liquidet i es taca la bossa, caldria ser molt curosos a l'hora de rentar-les. És a dir, que a la rentadora a 30 graus no n'hi ha prou, sinó que caldria acabar-les bullint. Vaja, que al final de totes les recomanacions sembla que el més adequat per anar al supermercat són les bosses de ràfia que els propis supermercats venen, aquestes que ens costen 25, 50, 75 cèntims en funció de la mida i de quin supermercat ens les ven, i que tenen una llarga durabilitat. La ràfia, que és plàstic, al final acaba sent el millor producte a l'hora de transportar els nostres aliments pel fet de que, senzillament mantenint-les netes, les bactèries, els virus, desapareixen de la seva superfície. Vaja, que des d'aquí, posats a utilitzar plàstic, millor cotó. Però si podeu escollir, millor ràfia que no pas cotó. Benvinguts. Avui nosaltres tornarem a parlar de sostenibilitat, de medi ambient, d'ecologia, de mar i de tot el que té a veure amb la navegació i la pesca. Nosaltres estarem fins a 6 en punt de la tarda explicant-vos. I qui som nosaltres? Doncs el David Valverde i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Iván Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, Josep Maria Cano, fins a 6 en punt de la tarda en una nova edició més del FAR, la d'aquest 24 de setembre del 2019.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Edició 227. Molt bé, doncs així és com hem començat avui. Per cert, ahir ens ho explicaven en temps informatiu des del Garraf, des de Vilanova, sequera, manca d'aigua i, per tant, les desaladores a treballar. Avui hem sabut que les vaques del Pirineu han baixat de les muntanyes a la recerca de pastura perquè la sequera està fent que s'hagin quedat sense herba. Sembla que està sent un estiu i un inici de tardor amb manca de pluviometria. Veurem si arriben les pluges, en tot cas, que ens ho expliqui des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Jordi Via. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem aquest dimarts amb un dia radiant a tot el litoral català i així es mantindrà el que resta d'aquest dimarts. Potser a última hora del dia podrien començar a arribar núvols alts i mitjans i també formar-se alguns núvols baixos cap al sector de la costa daurada fruit d'un front que ens ha creuat durant la propera matinada, i no descartem que aleshores pugui arribar a deixar alguna gotellada. Pel que fa a la situació marítima, també és un dia marcat encara per la maror en molts punts de litoral, ja que bufa vent de component sud-oest localment amb cops forts i deixa aquesta alteració marítima, i així es mantindrà el que resta de la jornada. Potser de cara al vespre nit ja el vent afluixa, gira a component oest i això farà que tinguem menys onatge. De cara a aquest proper dimecres, doncs continuarem parlant encara d'alteració marítima, perquè després del pas d'aquest front entrarà el vent de component nord, que farà que trobem onades que poden superar el mig metre o localment el metre d'alçada a punts de la Costa Brava, per exemple, però és que també cap a la Costa Central i Costa Daurada esperem onades de més de mig metre al llarg d'aquest dimecres i més aviat fins a mitja tarda. A partir d'aleshores, situació marítima una miqueta més encalmada. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs esperem que es confirmi aquesta previsió i, en tot cas, que es mantingui aquesta situació per la tranquil·litat de tots.
Connectem amb l'actualitat.
I avui seguim parlant de la fallida del turoperador Thomas Cook, que ha provocat a l'aeroport de Reus un matí caòtic. Daniel Rodríguez.
De les ciutats de Belfast, Manchester i Glasgow, inicialment cancel·lats pel tancament ahir d'aquest gran majorista de viatges, s'han acabat subcontractat a altres aerolínies per poder retornar a casa als anglesos i irlandesos que acabaven les seves vacances a la Costa Daurada. Els vols, però, han portat retards de fins a 3 hores, que, sumats a la manca d'informació, han generat indignació entre els passatgers, tot i que a l'aeroport hi havia informadors d'Iberia que prestava el servei de terra a Thomas Cook com del mateix consolat britànic. D'altra banda, avui la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona ha demanat a les administracions públiques que s'impliquin per compensar l'operativa de Thomas Cook amb altres turoperadors i companyies aèries la temporada vinent i ha apuntat que una vintena d'hotels de la Costa Daurada poden resultar afectats pel cessament de l'activitat d'aquest majorista de viatges.
Que, per cert, ens costarà una pasta als governs, que, quan dic ens, no ho dic que nosaltres siguem govern, però com que la pasta del govern ve dels nostres impostos, al final acabarem pagant als ciutadans tota aquesta història del Thomas Cook. Caldrà veure exactament la quantitat en la qual ha de rescabalar l'estat espanyol. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
Compte a la petició que ha fet el Consell de la República, perquè demana que es desbordi democràticament l'estat repressor, Isabel.
Doncs sí, ho ha fet en un comunicat que han emès avui mateix, on demanen que es faci efectiu el mandat del 1 d'octubre per tal de constituir la república. De la mateixa manera, condemnen les detencions d'ahir contra 9 membres del CDRs i acusen Madrid de fabricar un relat de violència que no existeix de cap de les maneres. El Consell afirma que la proximitat de la commemoració del 1 d'octubre, la sentència del judici, han provocat una nova onada de repressió contra les llibertats dels ciutadans catalans que té per objectiu intimidar-la a l'hora de mobilitzar-se. També assegura que cal tenir en compte l'escenari preelectoral a Espanya que vol treure rèdit electoral pel proper 10 de novembre. Les declaracions envers les detencions d'ahir segueixen succeint. Les darreres, el regidor del Partit Popular a Barcelona, Josep Bou, que assegura que els guàrdies civils que van detenir 9 membres del CDRs ho van fer per salvaguardar els edificis, les hisendes i les vides dels barcelonins.
Molt bé, vinga, gràcies. Gràcies, bona nit i tapa't, que deia aquell, Josep Bou. Gràcies, Isabel.
A tu.
Mira, l'Alt Empordà estan entre les 10 primeres comarques de Catalunya que no entreguen els comptes a temps. Cristina Cantal.
L'Alt Empordà és la 8a comarca catalana amb més municipis incomplidors i el Baix Empordà situa en 10a posició. Entre les dues comarques sumen 20 ajuntaments que van retre els documents de 2017 a la Sindicatura de Comptes incomplint la llei. Al capdamunt del rànquing hi ha la comarca de l'Anoia i la del Maresme amb 16 municipis incomplidors cada una. El proper 15 d'octubre finalitza el termini per entregar els comptes de 2018 per a tots els organismes locals de Catalunya. I a hores d'ara hi ha dos municipis de l'Alt Empordà que encara no han facilitat els números de 2017. És el cas de Cadaqués i Pontós. A més, l'Alt Empordà té 4 municipis reincident durant 3 anys consecutius. La Sindicatura de Comptes fa anys que batalla perquè tots els organismes entreguin la documentació dins els terminis establerts per la llei. I darrerament, encara que no ho sembli, s'ha anat reduint, sobretot des de que la Generalitat i l'organisme fiscalitzador van acordar bloquejar les transferències i subvencions als municipis incomplidors.
I volem felicitar des d'aquí a l'actriu Montserrat Carulla, que rebrà l'anxova d'or de l'Escala.
El sector anxover ha escollit a l'actriu barcelonina Montserrat Carulla per la seva estreta relació amb l'Escala, on ja va ser pregonera de la Festa Major ara fa 9 anys. L'altra protagonista de la Festa de l'Anxova d'enguany és la directora artística escalenca Rosa Ros, guanyadora aquest any del Premi Gaudí a la millor direcció artística per la pel·lícula El fotògraf de Mauthausen, que serà en aquest cas la pregonera d'aquesta 29a edició. La Festa de l'Anxova celebrarà el proper 6 d'octubre, però hi ha altres activitats programades com la Ruta de la Tapa de l'Anxova, que ja engega aquest divendres 27 de setembre, on hi participaran 39 establiments, o el vermut de tapes d'anxoves maridat amb vins a càrrec del sommelier Rafael Sabadí el proper 5 d'octubre.
I retrobem és la campanya de micromecenatge que ha aconseguit recaptar més de 100.000 euros en només 80 dies. Judit.
Doncs sí, en total 105.322 euros són els que ha recaptat la iniciativa solidària Rebrotem a través d'una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo. Durant 80 dies, més de 1.500 persones han fet aportacions econòmiques. Ara els membres de Rebrotem se reuniran les pròximes setmanes amb tècnics, amb els ajuntaments dels municipis afectats i amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per tal d'establir un plec de condicions i repartir els diners recollits entre els afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. A més, part dels fons recaptats també se destinaran a tasques de reforestació, tot i que serà més tard, ja que els experts asseguren que primer cal deixar passar uns mesos per veure com els boscos se regeneren per si mateixos. Rebrotem aspira ara a convertir-se en un espai obert per incentivar el debat per millorar el model agrari de país, la gestió dels boscos, despertar la consciència dels consumidors i lluitar contra el despoblament de la Catalunya rural.
I molta atenció perquè la Policia Nacional s'instal·la a Castelldefels. Ivan.
L'arribada dels antidisturbis es produeix després que el Ministeri d'Interior hagi anunciat que està estudiant enviar més agents a Catalunya per la sentència del procés. En aquest sentit, les dues dotacions s'han allotjat a un hotel de Castelldefels amb l'objectiu de reforçar la presència del cos davant les mobilitzacions que es preveuen quan es faci pública aquesta sentència. Es tracta de dues dotacions de la Unitat d'Intervenció Policial de la Policia Nacional, com dèiem, formada per un total de 100 efectius agents que trien Castelldefels per la seva proximitat amb Barcelona i que han volgut destacar la col·laboració de la policia local per gestionar l'estacionament dels furgons policials.
I al Baix Gaià, els veïns de les Brises del Mar s'han citat amb el subdelegat del govern espanyol per tractar la qüestió de la rotonda tallada de Torredembarra.
Serà aquest divendres a partir de les 10 del matí quan els veïns de Brises del Mar es reuniran amb el subdelegat del govern a Tarragona, en Joan Sabater. Tot i que ja han participat en diverses trobades amb el govern central i els alcaldes de la comarca, els veïns també volen transmetre al subdelegat el seu malestar amb el tall d'aquesta rotonda i exigir-li l'aixecament de les barreres instal·lades a ordre de Foment, recordem, des de l'estiu del 2018. A banda d'aquesta trobada, continuen també els talls de trànsit pels propers diumenges 29 de setembre i 6 d'octubre, entre les 5 i les 6 de la tarda.
Doncs aviam si arriben a un acord i es poden desconvocar aquests talls de trànsit i podem reordenar altre cop aquesta situació. Ivan, estem al cas de com va la reunió. Que vagi molt bé.
Fins ara, gràcies.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Y durante este mes de septiembre en Vigo se ha llevado a cabo una de esas campañas de las cuales alguna vez hemos reivindicado que se haga en Cataluña. Estamos hablando de educar a los pequeños desde el colegio en el hábito del consumo de pescado, educarlos con recetas, educarlos a la hora de servirlo a la mesa, de separar las espinas. En definitiva, que cuando lleguen a mayores, por falta de un buen hábito alimentario de los padres, el pescado no deje de formar parte de su alimentación. La campaña se llama Educando a comer pescado blanco y la impulsan la Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol y la Agrupación Nacional de Compradores de Productos Pesqueros de Puertos. Esto se está haciendo en Vigo. Vamos a hablar con Jorge Romón, que es responsable de I+D de Arbi, Proyectos y Ayudas, y portavoz de Anasol. Señor Romón, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo han ido los primeros colegios o los colegios que han participado en estas iniciativas?
Bueno, en general este tipo de campañas van muy bien, ya hemos hecho, no es la primera que hacemos con colegios. Y normalmente, bueno, tenemos bastante éxito, es decir, aunque parece que los niños no conocen el pescado, conocen más de lo que nos creemos. O sea, que realmente muchas veces si el consumo de pescado de los niños no es más alto, es por culpa de que igual no se lo damos.
Les enseñan además, supongo, o les explican además, bueno, pues que las espinas no son tan malas, que solo hay que tener cuidado, que separándolos adecuadamente. ¿Todas estas cosas también o esto queda más para el ámbito familiar?
Por desgracia, eso es un tema, es una batalla que tenemos perdida, el tema de las espinas. Realmente en la campaña lo que hemos hecho es un recetario en el cual todas las especies van sin espinas, y dejamos para un poco más adelante el tema de desespinar el pescado. Es una pena, pero estamos perdiendo una cultura culinaria en nuestro país, que era la de comer los pescados enteros y saber desespinarlos. Uh-huh. En Europa, o sea, de Pirineos para arriba, realmente si va cualquiera a un mercado jamás ve un pescado entero, todos son en filete. Y aquí en España, por desgracia, esa es la tendencia. Por desgracia digo, porque el sabor de un pescado no es lo mismo comérselo entero que comérselo fileteado.
Y si me permite, ya que estamos en un espacio radiofónico abierto a todo el mundo, para la gente que nos escucha, y tampoco el precio. Es decir, seguramente es mucho más económico determinadas especies que, por lo que usted cuenta, no tienen valor comercial y que, en cambio, tanto en sabor como en aportes energéticos y calidad nutricional, son de primerísima calidad. Deberíamos aprovecharnos de este hecho, ¿no?
Sí, pero bueno, más allá de especies de poco conocidas o todo esto, hay una serie de especies que realmente su valor gastronómico de estar fileteadas a estar con enteras, pues claro, aumenta totalmente. Pongamos por el caso de una sardina o un besugo, no tiene nada que ver que se le separe los lomos de la espina que comerlos enteros. Es así, más allá de un tema de precio.
Los críos, ¿de qué edades, por cierto, eran los alumnos que participaban?
Estamos haciendo la campaña en primaria en niños de entre 8 y 10 años, más o menos.
Me decía que sorprendentemente, de manera general, conocen más de los peces y de los pescados de los que nos parece. Entonces es cuestión de los padres, ¿no? Somos los padres los que al final acabamos distanciando a nuestros hijos de una práctica alimentaria de primer nivel.
Sí, sí. La realidad es que, bueno, hay un problema bastante grave en España con el incremento de la obesidad infantil. Todavía estamos muy lejos de otros países que no voy a mencionar, pero que todos tenemos en mente, en los cuales hay elevadísimos niveles de obesidad infantil. Pero, sin embargo, en España es de los países en los que más está creciendo, y tiene que ver, yo creo que un poco con la comodidad, es decir, comprar alimentos procesados en vez de comprar alimentos sin procesar y hacer comida. Y lo mismo se puede decir para los pescados que para las frutas, para los vegetales y para las carnes. El más complicado, o un poquito más complicado, comprar todo esto y prepararlo que comprar un alimento procesado. Y la gente tiende a la comodidad, por desgracia.
De momento lo han hecho, por lo que leemos, en centros escolares de Vigo. No sé si han previsto hacerlo por otras zonas de Galicia y si han despertado el interés de otras regiones del Estado.
Bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo por centros de Galicia, no solo de Vigo, de Santiago también vamos a ir. Pero en otras ocasiones hemos hecho en colegios fuera de Galicia, lo hemos hecho en Madrid, lo hemos hecho en Barcelona también, en Valencia, en diversos lugares, en Navarra, y bueno, normalmente son unas campañas muy agradecidas porque los chavales, pues si les preparas bien un pescado y tal, les encanta, y además hacemos ahí una serie de show cookings, y la verdad es que el éxito es tremendo, sobre todo ahora que prácticamente los cocineros son estrellas del rock and roll.
Sí, señor.
Los chavales ven Masterchef y ese tipo de cosas, y todo el tema de la cocina les gusta mucho.
Les regalan además un recetario, ¿no? Un libro con recetas.
Sí, a los chavales que participan en la campaña hemos hecho un recetario muy muy ameno, con recetas muy sencillas para que ellos las coman bien, pero también incluso para que las puedan preparar, evitando el tema de fritos y de preparaciones que puedan ser peligrosas para hacer un niño. Entonces son preparaciones que prácticamente las puede hacer cualquiera, y a mayores de esto también, a cada colegio que participa le regalamos 600 kilos de pescado para que no solo el día de la campaña coman pescado los niños, sino que los tengan en el congelador para ponérselo durante días.
Déu-n'hi-do, pues oiga, no sé si han notado diferencias. Lo digo porque aquí a menudo hablamos con otras regiones de España. Ayer hablábamos con Mallorca, por ejemplo, y con la poca distancia que hay entre Cataluña y las Islas Baleares, los hábitos, el valor de los pescados cambia, ¿eh? Aquí le damos valor a unos peces que allí no le dan y allí le dan valor a unos pescados que aquí no le damos. No sé si ustedes que se mueven por toda la península lo han notado también.
Sí, sí, hay una diferencia bastante grande. Por ejemplo, Barcelona es una plaza en la cual se valora muchísimo el rape. De nuestra flota, una parte importantísima del rape va a Barcelona. Sin embargo, por ejemplo, Madrid es un mercado más de merluza. Hay bastantes diferencias entre distintas comunidades autónomas en cuanto al tipo de pescado que comen. Y también en cuanto a la cantidad, curiosamente, si preguntamos cuál es la comunidad autónoma de España que más consumo de pescado tiene, pues cualquiera diría País Vasco, Galicia, Asturias, y sin embargo la que más consumo tiene es Castilla y León.
Anda, qué fuerte.
Muy curioso.
Oiga, en todo caso, felicidades por la iniciativa. Ojalá alguien tome el relevo y la haga más persistente en el tiempo y más amplia en el entorno geográfico, y realmente podamos educar a nuestros pequeños para que consuman pescado a lo largo de toda su vida, por su bien y por el nuestro, por el de todos. Un abrazo, don Jorge.
Igualmente.
Que vaya muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego. Jorge Romón es responsable de I+D de ARBI, que es Proyectos y Ayudas, y portavoz de Anasol. Una buena iniciativa que s'ha dut a terme, com deia, principalment a Galícia, però també a Madrid, Barcelona, i que sens dubte és el que, bé, durant moltes ocasions hem reclamat des del FAR, portar, igual que hem fet amb la fruita, el peix als centres educatius. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense cap pressa, parem la taula. Una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil. Una conversa i un pisco labis. Quan tinc el plat a taula i els amics al meu voltant, no hi ha vida més senzilla, ni conversa més genial. Diguem quatre tonteries, ens agrada discutir, parlem sense cap mania, visca les dones i el vi. Mitja vida al meu voltant, amb amics jo estic tan bé, que em vols que no t'estimi, amb aquest arròs que em fas, amb la fruita que és tan dolça i amb aquest bon temps que hi ha. No hi ha vida més senzilla, vull estar ara i aquí. No hi ha cap més teoria que la de saber gaudir. L'alegria s'encomana, el meu Déu és el trufat. No hi ha cosa més bonica que sentir-se estimat. Els àngels hi cantaven i jo em faig una cançó, una xefla a la setmana, ai, l'aret, l'airet, l'airó. Mitja vida al meu voltant, amb amics hi estic també. Parem la taula, una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa i un pisco labis. Quan tinc el plat a taula i els amics al meu voltant, no hi ha vida
senzilla ni conversa més genial. Diem quatre tonteries, ens agrada discutir, parlant sense cap...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I avui, a l'apartat de tradicions i d'històries de mar i cultura, volem parlar de diferents tècniques de pesca que s'han anat oblidant o que han quedat en un segon terme. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Judit, de quines parlem?
Doncs avui anem a conèixer concretament les arts de pesca, de la pesca a la caballa i també com se pescava al Congre. I ho farem de la mà de Ramon Robot, pescador professional durant més de 30 anys i que podem dir que ha pescat durant tota la seva vida.
Ramon, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, bona tarda.
I escolta'm, fa molt de temps que no les fa servir aquests arts de pesca o...
Ui. No, ja ha passat a la història.
Sí?
Què ha passat a la història o no, ara normalment no es pesca. Això, a veure, ho pescaven, jo què sé, fa 30 o 35 anys, o més. I llavors això era la caballa, que per aquí aquesta part de Catalunya havia operat, una fugida de caballa, no és igual, el mateix peix, però igual, els peixos del fons, que no, això és com, que diré, la sardina i el seitó, i això, pues, en la llum puja dalt i tal, però és igual, això no entra en això.
Ramon, vostè ha pescat durant molt de temps com a pescador professional, però justament, avui que anem a parlar de la pesca a la caballa, no era una pesca professional, sinó que era una pesca que anava d'alguna manera d'oci.
Correcte, és el que t'anava a explicar. Nosaltres llavors anàvem al llangostí. Com a professional anaves al llangostí. I anaves a tirar la sàcia a la punta de l'Ebre, a la punta de la Banya, i bueno, sí, en tal cap que diem nosaltres. Llavors, quan acabaves de tirar la sàcia al llangostí, no tapaves motors, com ara per a poder vindre al port i descansar a casa, això, sinó que quan acabaves de tirar la sàcia et quedaves allí. I clar, el quedar-te allí, doncs es veia com tots, doncs ara, doncs mira, anem un rato a la caballa i farem ranxo. I la pesca de caballa llavors era el curri, era com portaves un curri, portaves dos curris, i anaves a pegar una volteta i bueno, no em podies agarrar, no era a nivell professional, ja, ni per vendre ni res, era pel ranxo, diguéssim, no? I llavors, per la via que ho agarraves bé, en un rato, n'agarraves a millor 3 o 4 quilos, o agarraves 25 o 30 peixets, o 40, o 10, depèn. Llavors la pesca aquesta anava, portaves un curri, com que fan ara més moderns, ara no facin, i portaves un pes, un plom, i llavors allà anava a baix, perquè va acabar. I posaves a l'art, posaves una pell de peix, un trosset de peix, no, si ho posaves lluent millor, i bueno, era, a més de quedar divertit, doncs pues anaves i feies el ranxo. Llavors, el bo era que quan l'agarraves, i llavors, i com a la barqueta anaves dos o tres, normalment llavors més anaves tres que dos, quan l'agarraves, un ja el netejava, ja li tallava el cap, l'abria per l'esquena, i traia les truites d'un xoc, i llavors un bastonet que els tenies quasi bé amiga, un bastonet que fes un pam o menys d'un pam i així, ho clavades a la ganya, diguéssim, i l'obries, llavors l'obries. I clar, perquè no se li tiressin les mosques, perquè això se l'agarrava sobre el juliol, o el teu, entre mi cap de juny per avant, a la calor.
Sí?
Llavors el que feia és penjar-lo en una d'això a la barqueta, i clar, a l'estar penjat i tindre el bastó vell que no el deixava tancat i quedava obert, però de vegades el que feia el peix és anar pegant voltes, anar sinistrant-se. I clar, ni hi havia mosques ni hi havia res, era una cosa molt límpia. El sanitari no m'ho havia denunciat mai a la vida, perquè allà no hi havia cap bitxo que se li tirés, m'entens? S'anava secant i clar, allò era molt bo. Clar. Era molt bo.
Em crida l'atenció, sí. Ramon, que d'am fèieu servir fins i tot pells de taronja, és a dir, sense massa complicació.
Si tenies un peixet, si talaves un trosset allò que es veia la pell, però si no, una pell de taronja, la fineta, i la clavades a l'avi, claro, jo anava, perquè, bueno, no era com ara que vas al curri en els ranxes i fan molt de camí i tot això, sinó anaves a poc a poc, anaves a poc a poc, i allò, s'anaven anisant i l'animalet aquell, doncs, pa, s'anaven enganxant. Qualsevol cosa que posessis, sols no fer l'any llimpio, qualsevol cosa que trobessis i posessis, doncs, pesava bé, una pell de ceba, una pell de ceba perquè també lluguen peix a baix, un trosset, i bueno, era una cosa... I ho feia quasi tot bé, aquí a les cases i a Sant Carles igual, a la Ràpita igual. Bé, si quan acabàvem de tirar la sèssia professional, es començaven a pegar voltes per allà prop de la sèssia, i anar pegant voltes i mirar, i així se passava des dels hores, perquè llavors tu tenies que esperar allà, hasta, si tiraves la sèssia acabaves a les 9 de la tarda, doncs estava a les 5 del matí i això, tenies que esperar que allà, els veus?
I tant.
I
és a dir, estàveu tota la nit pescant
la cavalla. No anava amb la cavalla, tota la cavalla no anava, però potser pescaves, no, segur que agarraves, si no anaves agarrat, i igual anaves a cantar i estaves un parell d'hores, tota la cavalla no, perquè després que descansar, pensar el demà, recollir la sàcia i l'agostir, desenganxar i tot això, però sí, era una cosa curiosa que ho feia quasi tot bé.
Escolta'm, la cavalla era ranxo de bord, és a dir, era el que... si s'havia de fer un àpat, si s'havia de menjar, s'aprofitava, no? Era això.
Per la barca i per casa, segons les cagarrades, quan es xapaves, el millor per a sopar, per exemple, a la barca. Però millor una vegada des del 12 ja n'hi havies xapades, les tallades a tocs i les feies en suc, les feies, m'entens? En arròs, no te les calia xapar. Però si n'agafaves bastant, allò que no te'ls havies de mitjar a la barca, doncs llavors les xapaves i el demà per casa pues, estaven més sequetes i estaven millor. I no feien mal bé. Sí.
Gastronòmicament parlant, Ramon, era un peix valorat o no?
És un peix poc valorat, inclús ara. Ara, a veure, ara van les barques les que van a la... a la llum, que diuen nosaltres, les traineres, no?, les que van a la llum, i, home, si n'agarren moltes caixes, però hi ha vegades que les venen a 4 o 5 euros un quilo, però, claro, ara és més l'oceitó, la sardina, la cavalla n'agarren poca, la cavalla se n'agarra poca, i llavors, pues, tampoc preu per comercialitzar, tampoc, no es comercialitzava. Era més una cosa de, pues, mira, passar el temps... Com ara si agarres la barqueta, jo tinc un botet i vaig a... hi ha dies que me'n vaig a pescar a la Moixarra. Pues, potser estàs tot el matí per allí pescant en crac a la Moixarra i a passar el temps on més agrada, que és un jamar, està clar, com l'aigua.
Ramon, i avui també volem conèixer com se pescava el congre, que aquest en aquest cas sí que se comercialitzava, sí que estava més valorat i que fa encara més d'anys que pescava d'aquesta manera.
Sí. El congre, de la manera que jo t'explico, que es pescava llavors, és impensable, això no vol dir que un altre, un jubilat 4, però això ho dic, em vaig acabar 4 congreres perquè tinc ganes d'agarrar un congre de 3 o 4 quilos o 2 quilos o això perquè posaré en congres. Llavors aquesta pesca era portaves un volantí que havia anat, no? I posaves un suet dalt, no molt gros perquè si passava una altra barca no el veigués i te la xorrés. Posaves un suet i llavors allò anaves, quan estava l'aigua clara, parlem de bon temps, i, perquè llavors anàvem al rem. Llavors jo parlo d'això, anàvem al rem, de barques de aquí per lo menos no n'hi havia cap. Eren quatre barquetes que era franja, això no hi havia vapor, no hi havia llotja, no hi havia barreres. Jo parlo jo, per igual que parlo dels anys 50 i pico i així. I bueno, llavors el que fèiem és, que fèiem 25 o 30 congreres, que diem nosaltres, volantins, i anaves volant, anaves dos, i anaves remant, no, diguéssim, i quan veus un cau, allò a la vora, això es pescava amb poqueta aigua, en 5 metres, 6 metres, 4 metres, i clar, de dalt veus els caus, els forats, sí. Que hi ha bona roca, i un costa que quedava llimpio, llavors ho tiraves allí, posaves una sardina, posaves un peixet, un sorell, qualsevol peix que posaves, això s'ho mitja en tot, els congres són mitjans, posaves un peixet, lo deixaves caure allí en un pedalet i, bueno, i al matí ho tiraves per la tarda i al matí anaves a recollir-ho. I quan anaves a recollir, pues, tenies un ració, perquè salabres tampoc no... era un rafió, era una canya, sí, un tros de canya, en 3 o 4 amps, a baix de la punta, però en 3 o 4 amps, i en allò, quan pujava al Congre, li pegaves així contra el cap i l'enganxaves, si no es pot patirar-lo a dalt, n'hi havia algun que fugia, perquè aquell animalet, quan s'enganxava, estava rossant l'hotel, tota la nit, i a més que fugia, anaves a xorrar i no el trobaves.
És a dir,
però si trobaves pues, en la ració, clar, que mirades dalt.
És a dir, que vosaltres deixàveu els ams i tota la nit i ells s'hi enganxaven i el dia següent es tractava d'anar a recollir aquests ams i estaburneu el peix amb un cop.
Anaves en una pila i anaves mirant, allà estava la Congre davant, la tirada, ah, pues sí que està, vinga, va, pim, pam, i tirades dalt. Llavors què passava? Quan arribaves en terra, que llavors anaves en barquetes del rem,
sí,
a la platja, doncs per vendre'ls ja ben vegades que si anava, i a més, s'ha agarrat ben el millor agarrades 10 o 12 o 14 congres, o 15, i de 2 i 3 quilos, i així. Però llavors, el que no podia fer de dues cares, perquè els 4 que vivíem allà llavors eren tots pescadors i això, doncs tornaves a dalt al poble, al Canà, que està a 4 quilòmetres, agarraves l'autobús, i per amunt al Canà, en la mare o la germana, que sigui, a vendre pel poble, no res de mercat, a vendre pel poble, a vegades ho vivies a trossos. Però quan anaves a la cara, passaves un dia, escolta, va, que jo m'hi quedaré un quilo, però ves que gros, però el tallaven i posaves un quilo i punt tot.
Déu-n'hi-do.
I així, això ja està pesca, però clar, això s'ha tampoc, perquè ara avui ja no cal ni parlar-ne d'això, els palangres i de la manera que es treballaven, no. I allò que s'ha perdut, ja dic, l'únic que pots trobar és que m'hi vingui un jubilat. Com ara jo, doncs un dia que es queda amb el primer lloc al meu, per això, doncs bé, hem deixat de calar quatre tondreres.
Vale.
Però per dir que calar-me, saps?
Home, era economia submergida, això et dirien, eh?
Com?
Això en dirien d'economia submergida.
Ah, bueno, ara sí. Ara sí, però que llavors aquí a l'estat, en aquell temps, tot el dia és tot així, ja, anaves a la Sàcia i s'agarrava sèpia, però no hi ha venta aquí, no hi ha bellonja, hi ha cofreria, ja.
Ja, ja.
Però la cofreria era perquè si hi havia una barca que estava a Sant Carles de la Ràpita, de Minerós, això, pues arreglat amb els patrons, això, però de
vendre peix i això no hi ha res. No. Escolta, en tot cas hem volgut recuperar aquestes dues pesqueres que els anys han deixat en l'oblit, però que van formar part de l'economia de moltes famílies. Per una banda, la pesca de la cavalla o el barat, i per l'altra, la pesca del congre.
Del congre, però vam dir que era, tot no era congre minuet, no era,
sí.
era congre, el menys d'aquí no, però minuet, però els cagarrades, tot era congre gros.
Ramon, bueno,
era una forma de viure, eh?
I tant. Escolta,
jo no era per un hijo de vida xacarrancho. Llavors, ara si podia ser quatre lliures.
Ho deixem aquí, Ramon, i de cas tornem d'aquí un parell de setmanes a explicar més tradicions. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure. Doncs aquestes són les pesqueres que avui hem volgut recuperar. I volem parlar de recuperació d'escultures. Cap on anem, Ivan?
Doncs marxem cap a Torredembarra perquè són cada cop més a prop de recuperar la seva escultura, l'Alfa i Omega, que per qui no la conegui, doncs es tracta d'una escultura icònica pel municipi que fins fa un any i poc es trobava enmig del mar. El seu estat, però, va obligar l'Ajuntament de Torredembarra a retirar-la i començar un procés de recuperació. Avui volem saber en quin moment es troba aquest procés i per això saludem l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Una escultura cada cop més a prop, de tornar a veure-la?
No ho sabem. El fet és que quan vam desmuntar la peça, vam dir que en funció del que costés tornar-la a posar, valoraríem si es tornava a col·locar o no i ho sotmetríem a consulta popular. De fet, hem estat esperant a tenir els pressupostos del que costaria construir-la i instal·lar-la i també el que costaria instal·lar l'element que hi havia originàriament en aquesta plataforma, que era una plataforma destinada a tirar les barques de pesca que abans eren a la platja, a tirar-les al mar.
Per tant, entenc que ja es coneixen, el pressupost, el que costaria tornar a recuperar-la.
De moment tenim els pressupostos, sí, d'uns preus aproximats del que costaria. Reconstruir i instal·lar l'escultura Alfa i Omega estarà sobre uns 110.000 euros. I la piràmide de ferro que hi havia antigament costaria sobre uns 30.000 euros. Força menys, però és perquè l'element és més senzill. Ja hem de preveure els manteniments que s'hi han de fer, perquè no torni a passar com aquest camí. I, per tant, això ja és una altra qüestió que no tenim del tot valorada, només estimada aproximadament.
I amb aquests pressupostos, no sé si heu començat ja a valorar si finalment es podrà recuperar, si s'haurà de fer una...
No. La valoració és fer-la totalment nova amb un material més adequat per estar al mig de la mà. L'escultura original està molt feta molt bé, tota la part de baix està pràcticament a zero de material. Era una escultura que estava construïda amb una xapa d'un gruix determinat i ara se'n preveu una amb més gruix, amb un acer d'una altra qualitat per aguantar l'intempèrie de salada, l'ambient salí, i a més sobretot les soldadures. Les soldadures estaven molt, molt desfetes i ara es preveu una soldadura adequada per l'ambient que ara està.
Per on es començarà a recuperar l'escultura?
Doncs primer hem de fer una participació ciutadana perquè es decideixi quin element hem de posar. Si l'escultura, o sigui, una rèplica de l'escultura Alfa i Omega o una rèplica de la piràmide de ferro que hi havia originàriament.
I un cop es faci aquesta consulta, entenc que el primer de tot és començar amb el bloc de ciment que serveix de base per l'escultura.
Això ja està en marxa. La licitació s'acaba, em sembla que la
el dia 25, demà.
S'acaba avui o demà, sí. I per tant, la consolidació del bloc, de la base de formigó, es farà de seguida ja.
De fet, molta gent pot pensar que es tracta només d'un bloc de ciment, però va molt més enllà, hi ha molta història darrere d'aquesta estructura, sobretot històries de pescadors,
Sí, és una història de mitjan segle XX, que és, començant del segle es va construir una màquina per tirar les barques cap a terra. A l'hora de tirar-les en mar es tiraven esquenes. Hi ha imatges amb tot d'homes posant l'esquena a la barca i tirant-la per avall. Als anys 60, em sembla que és el 62, es va inaugurar, es va fer aquesta estructura de formigó amb una piràmide de ferro sobre, amb una politja que feia un retorn del cable de la màquina, de manera que llavors també es podia tirar la barca en mar aprofitant la força del cable de la màquina. Que va significar una evolució molt important.
Escolta, Eduard, la consulta popular, no sé si teniu data o heu començat a plantejar-vos quan es podria fer.
S'ha de plantejar a partir d'ara. De fet, els preus de tot plegat, el de l'Alfa i Omega, ja teníem uns preus de la construcció, però no de la instal·lació, perquè s'ha de fer servir una pontona que aguanti el pes i que pugui col·locar-la, i no teníem el valor de l'estructura antiga, que encara no teníem les dades. Ara que ja ho tenim tot, ara és quan hem de començar a plantejar-ho tot amb la publicitat adequada i que la gent es manifesti.
Els veïns, però, comencen a manifestar-se i diuen que els agradaria tornar a veure l'escultura original. Això seria possible?
A veure, hi ha opinions de tota mena. Si no em plantejaria aquesta disjuntiva. La disjuntiva seria recuperar l'Alfa i Omega o treure-ho tot, però no, la disjuntiva és l'Alfa i Omega o la piràmide de ferro, precisament perquè hi ha alguns veïns que ho reivindiquen també. Això és el que hem de veure.
En tot cas, una consulta que es farà aviat per veure què pensen els ciutadans de Torredembarra sobre aquesta escultura, l'Alfa i Omega. Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i ho seguirem de ben a prop. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I seguim coneixent més espècies de flora i fauna. Avui descobrim una nova planta aquàtica.
Flora i fauna.
Avui anem a parlar d'una planta, concretament d'una planta aquàtica, la Vallisneria, i ho farem de la mà de Josep Maria, que era l'ictiòleg al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Bona tarda, Josep Maria, què tal?
Bona tarda.
A veure, aquesta planta on la trobem?
Jo t'explico, el riu Ebre ja és molt conegut de tothom, que últimament s'estan introduint tot tipus d'espècies, no? I entre elles, la que va aparèixer ja fa uns anys, no és que hagi aparegut ara mateix, és aquesta planta aquàtica que comentava, la Vallisneria. La Vallisneria és una planta molt pareguda, per a que ens entenguessin, a la Posidònia marina, però en aquest cas seria una planta d'aigua dolça i tropical, exòtica. Com ha arribat a quin delta? Pues a través de l'aquariofília, o del sector de l'aquariofília, més ben dit. D'algun lloc que mouen aquest tipus de planta per aquari, pel que sigui, algú, o accidentalment, o pel que sigui, ha arribat a la natura. I, curiosament, aquesta planta és una zona subtropical, no tropical del tot, i suporta bé les condicions nostres. Com el clima està canviant, la temperatura cada vegada la tenim més alta, ha entrat al riu i el riu s'ha adaptat, de manera que actualment pots trobar grans zones del fons del riu, sobretot el gran final del riu, de la zona d'Amposta, de Desembocadura, on tot són una pradera, unes praderes de planta d'aquest tipus. Què passa? Que aquesta planta el que fa és desplaçar els metròfics autòctons, les plantes d'aquí, no? I és una de les problemàtiques que afligides de les espècies metròfiques.
És a dir, que ara, a part d'espècies invasores que tenim peixos i altres espècies com els crancs, el cargol poma, ara també tenim la Vallisneria, que hem d'afegir.
Sí, ja fa dies que la tenim. El que passa que ara, actualment, ha crescut molt, s'ha adaptat molt bé en aquest ambient del delta i la podem trobar en bastanta densitat. Què passa? Que conjuntament amb ella també ara arriben altres organismes com cargols i altres micro bitxets, no passen desapercibuts, però que també s'estan introduint espècies que van conjuntes en aquesta planta. I també està servint de refugi a espècies exòtiques introduïdes, com la percassol. La percassol és una espècie de peix també que es va introduir fa uns anys. En aquestes zones de vegetació tan denses, troba un amagatall per a que no la puguen depredar els diferents depredadors.
És a dir, aquesta planta en altres plantes autòctones les afecta, perquè és una planta d'alguna manera invasora, però a altres peixos sí que els ajuda per amagar-se. Però és comestible? Algun altre peix o algun altre animal se pot alimentar a través d'ella?
Jo diria que no. La part de cargol poma, que crec que potser sí que la pot depredar, perquè se la pot menjar, però no tenim constància de que sigui un aliment d'altres peixos. Normalment, aquest tipus de plantes ja tenen mecanismes per a que no siguin atractives com els depredadors.
Com és aquesta planta, físicament, sí, estèticament?
És una planta, diguéssim, d'uns 60 centímetres de llargada, abans la volta com si fos en unes vetes. Imaginem-nos unes vetes, unes cintes de color verd d'uns 1 metre d'amplada, i surt en forma de diverses vetes. No pregunta la Posidònia oceànica, la marina autòctona que tenim.
És a dir, que és fàcil de confondre?
No, a l'aigua dolça no, perquè ja et dic, no hi ha cap exemplar més de planta que tingui aquest aspecte.
Alguna altra curiositat a conèixer d'aquesta planta de la Vallisneria, Josep Maria?
Ara mateix no se m'ocorreix res a part del que t'he comentat. Bàsicament és això que s'utilitza per a la aquariofília, de manera que una vegada més donar un missatge a tothom que quan se té algun animal o alguna planta que és exòtica, que no és autòctona, se la va molt en cura quan te'n vols refer, quan la traus de l'aquari o quan alliberes la natura, perquè pots provocar molts de problemes, no? A part ja de que en teoria no s'haurien d'utilitzar aquest tipus de plantes exòtiques, perquè aquí en tenim moltes autòctones que es poden acomplir, el que no hem de fer mai és alliberar-ho o soltar-ho a un medi natural.
I tant, i ara des del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Josep Maria, no sé si teniu alguna intenció de disminuir la seva població, de disminuir la seva existència?
És molt complicat perquè està molt extesa, està al fons del riu, en molts de fons arenosos, per molt que tu ara intentes treure, ella sempre queda en arrel, sempre queda en rifona, i acaba tornant a reproduir-se. Jo crec que l'única manera d'erradicar-la seria que, per exemple, pues, tinguéssim un hivern dels que diuen la gent gran d'aquells antes, que feia molt de fred,
un hivern molt gelat, que hi hagi alguna gelada, algun canvi brusc de temperatura en la vall, en les temperatures que va, podria matar-la. Però actualment, en les temperatures que tenim al riu i la transparència també de l'aigua, que també la beneficia, perquè tenim un report d'aigua del riu, tenim una aigua molt transparent, tot això li fa que creixi molt ràpidament i que sigui molt invasora.
Doncs Josep Maria, que era el prenem nota, i totes aquestes persones, aquelles persones que tenen animals exòtics o plantes exòtiques, sobretot que no les llencin o les deixin al medi ambient, perquè això l'únic que fa és afectar les espècies autòctones. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, i Toliac al Parc Natural del Delta de l'Ebre, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Doncs hem conegut unes quantes espècies autòctones més que s'afegeixen a tot el coneixement que hem anat sumant al llarg de tots els anys. Més de 200 persones s'han concentrat als Alps suïssos per acomiadar-se d'una víctima de l'escalfament global. Estem parlant d'una glacera situada a 2.600 metres d'alçada. Bé, el canvi climàtic, l'escalfament global, ha fet que aquesta glacera es vagi desfent. I per aquest motiu, i també, evidentment, per evidenciar el mal que està fent l'escalfament del planeta, aquestes 200 persones han volgut fer aquest enterrament simbòlic. De fet, en parlarem al llarg dels propers dies, però precisament aquesta cimera contra el canvi climàtic, que aquests dies ha estat notícia organitzada per l'ONU, ha estat, no vull dir un fracàs, però sí, certament, molt decebedora. En parlarem, repeteixo, divendres hi ha el gran dia, la gran manifestació contra el canvi climàtic, però aquestes són accions que ens han de mantenir alerta i que ens situen en la situació en la que ens trobem. Arribem així a les 5 de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Latent i estructurat tan arraigat el 4-4 justifica la cançó. Una amalgama, un calderó, una percussió per poder batre. L'avui és ple de gats ocults, fumigadors de ments humanes, sentinelles de l'orgull que van de llança ganarrant la vida arran i enamorada. Vibrant, desafinat, tan destensat que espera encara alguna mà que el tibi fort. Un xic de sort i un bri d'amor, un tros de cor i una abraçada. Teixit social, sol i ferit, tan abatut, tan acabat, tan corromput pel dit més gros. L'accés d'honor i ostenta l'or, duant la mort de l'afablit sense despit. Diuen que som, diuen que som la gent perfecta, que som, creuen que ho som, i així els hi va. No tenen, no tenen son, han de fer peles. Dormen lligats a una pila de sacs d'or. Es va allargant i es va tensant cap a la coda sense cap aturador. I que badalla i que s'adorm i es per aprendre un whisky amb soda. Recent parits van començar a girar tan ràpid com la roda sense temps per observar. Tanta bellesa al seu entorn, tanta riquesa tan malmesa al seu voltant. Diuen que som, diuen que som la gent perfecta. Creuen que ho som, i així els hi van. No tenen un son, han de fer pes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.